A tot això tenim el Marc Serra, que porta una història d'aquestes que no té res a veure amb la... Potser t'interessa, Àngela, aquesta història.
Em quedaré aquí.
O potser és una història per l'Albert Om, per l'Islàndia. Aquesta t'agradarà pel teu programa.
És una història nostàlgica perquè farem un viatge a través del que ha trobat una professora universitària. Resulta que a la seva comunitat de veïns hi havia una bústia on s'havia acumulat molta publicitat, i quan diem molta volem dir molta, i quan l'han pogut buidar s'han trobat que la primera publicitat que hi ha és de l'any 1973.
Però, disculpa, com és aquesta bústia? Que...
Clar, és un container.
Jo, aquí hi ha alguna cosa que em falla.
Sí, sí. La bústia és una bústia no convencional, sinó és la bústia d'un local comercial, per tant una miqueta més gran de les que hi havia, però allà dins només hi ha el que ha aguantat a dins, perquè la nova publicitat que li anaven posant, aquella caia per terra i aquesta s'ha perdut. Per tant, a dins hi ha, la que ha aguantat des del 73 fins l'últim paper, que ja no hi cabia.
Però és que són molts anys,
Molts anys.
Home, encara era Vilafranco.
Gairebé 50,
sí. Encara de Vilafranco.
Bueno, és que escoltarem unes coses tremendes.
Imagina't.
Abans hi havia menys publicitat, també, que ara jo crec.
No, abans molta més. Ara hi ha ambaixador. Sí, ara ho escoltarem. O sigui, però catàlegs i de tot.
Ah,
bueno,
clar. Allò, i les pàgines amarilles aquelles que també tu posaves.
Sí, cada any les pàgines amarilles. Que es feien servir per alçar-te quan anaves al barber.
Total, sí.
Posava les pàgines amarilles.
Les blanques i les grogues.
Sí, primer eren les blanques. I després van aparèixer les grogues, que teòricament eren millors. Trobaves el telèfon més ràpid.
A mi em feia gràcia perquè buscaves quants cognoms hi havia com el teu.
Sí. Buscaves a tu. És el que la gent fa a Google, ho feies amb les pàgines amarilles, buscaves a veure qui hi havia. Bueno, aquesta professora de literatura ha trobat un autèntic tresor, ella està encantada. Aquesta bústia que no s'havia obert des del 73, hi ha catàlegs de joguines, que ara repassarem, amb els preus, supermercats, el que es bevia en aquell moment, anuncis de viatges de tot tipus, cartes de la comunitat, que això t'agradarà, Tom.
Home,
cartes de la comunitat de l'època, amb les normes de l'època, el que es podia fer o no es podia fer a finals dels 70, i una sorpresa final que ara explicarem. Hem pogut parlar amb aquesta professora, que es diu Mar Velasco, i ens ha explicat per començar...
D'on és, això?
És de Madrid.
Madrid,
I ens ha explicat per començar el tema de la bústia.
Que me dice mi portero, oye, tengo una bolsa aquí con publicidad antigua. Él sabe que a mí me gustan estas cosas. Digo, pero ¿antigua? ¿Cuánto es antigua? Me dice, pues es que es un buzón que no se abre desde hace muchos años. Digo, Dios mío, pues pásamela, súbemela.
¿Pero cómo puede ser un buzón cerrado durante tantos años?
Pues es un buzón, al parecer, hay un local, es de un local. Entonces ese local, el señor del local, ni se ha molestado jamás en la vida en abrir ese buzón. Entonces eso estaba ahí, entonces ha ido acumulando publicidad y luego ha habido una publicidad que salía, ¿no? La más, digamos, la más moderna, se quedaba fuera, sobresaliendo. Entonces el portero que tocaba iba retirando la que sobresalía, pero abajo se ha quedado la primera publicidad completamente impoluta.
Pero oye, qué vida más tranquila, ¿no? De no coger el correo, como diciendo, ahí no hay nada que me interese.
No, bueno, pues el del local ha debido de pensar que no tenía nada que coger ahí o simplemente no le ha interesado.
És una altra manera de viure, perquè a mi em van enviant coses i em van posant coses, no ho recullo, perquè potser hi haurà alguna cosa que no em ve de gust, i allà es queda, i gràcies a això ara tenim aquesta col·lecció. L'any 1973, què venia en aquell any?
Lleva ahí la publicidad desde el año 1973, que es la primera que aparece, es fantástico.
Claro, ahí el portero te lo lleva a casa, supongo que descubres un tesoro.
Sí, me lo subió a casa en una bolsa. Y claro, cuando me dio la bolsa empecé a abrir y empecé a ver aquello, dije, pero esto no es un buzoneo cualquiera, que hay auténticas delicias, tesoros, formas de publicidad que ya no existen, profesiones que ya no existen. Era un auténtico viaje en el tiempo.
¿Has fechado en el 73? Porque supongo que es la más antigua que encontraste. ¿Cuál es la primera? ¿Qué anunciaban? ¿Qué te ofrecían del 73?
Bueno, en el 73 lo primero que hay son empresas de muebles, grandes almacenes con muebles, con estos muebles setenteros, esta estética tan absolutamente setentera y con una calidad, la impresión buenísima, que me llamó mucho la atención. Muchísima oferta de lavadoras milagrosas, frigoríficos, comedores completos. Eso en el 73, también una muy interesante y muy divertida, que tiene mucha relación con lo que estamos pasando ahora, que es sobre la gasolina, ¿no?
¿Qué me dices?
Un regulador de presión de gasolina.
¿Pero qué es esto?
Pues un regulador, no lo sé muy bien, pero es como un disco y se llama regulador de presión de gasolina, y además apuntan realmente científico, ¿no? O sea, completamente comprobado, experimentado en todos los modelos de coches, ¿no? Entonces, muy graciosa la publicidad, sí. La inquietud por la gasolina ya se remonta al pasado.
Pero para gastar menos, ¿no? Creo que dice que reduce el consumo.
Exactamente, para reducir el consumo de gasolina y ahorrar más. Si es que aquí todo está inventado.
Doncs fixeu-vos, l'any 73 ja hi havia aquesta preocupació d'intentar estalviar amb la benzina i era el primer anunci, un dels primers anuncis que ha trobat la Mar. Fixeu-vos com són les coses, perquè ara podem reconstruir la vida d'aquest senyor que vivia o que tenia el local allà. Es veu que el 73 ja devia diners.
Per això no obria la bústia.
Aquest és un dels enigmes. I a més a més, com que han trobat la factura, saben exactament què devia en aquell moment.
Pues eso es un papel suelto, porque francamente me ha dado mucho reparo y mucho respeto. Hay algunos sobres y no me he atrevido a abrirlos, me da mucho miedo porque no me incumbe, entonces los he dejado cerrados, he tenido que aguantar la curiosidad, digo, no, yo esto no me incumbe, no, lo respeto, pero había un papel suelto, abierto, explicando que este hombre era amoroso, que debía un dinero. Y además me hace mucha gracia el tono, ¿no? De la publicidad de antaño, ese tono tan delicado de cuyo importe y gastos adeudamos en su estimada cuenta, ¿no? Como nos trataban los bancos con cariño, un cariño que ahora mismo echamos de menos, ¿no?
¿Y cuánto debía? ¿De cuánto es la deuda?
Pues debía 5.000 pesetas.
5.000 pessetes de l'any 1973.
Home, eren calés, ja, eh?
Molt, diners, eh?
Molt sèntims. Home, i tant.
Jo m'apunto la teoria de la Laura, que potser per això no ho havia a la bústia.
30 euros, no? Serien 30 euros.
Sí, però, esclar, l'any 73 eren molts diners.
Són diners, sí.
I catàlegs de... És que m'encanten. No us agraden els catàlegs? Sí. A mi els catàlegs de joguines...
Bueno, depèn d'aquí.
No, però a l'època, per exemple, jo, els catàlegs de joguines, per Nadal, a mi em tenia la família distreta durant...
Sí, són els que triaves, eh? Triaves les joguines per Reis, sí, i després els Reis et portaven els que volien.
Sí, la rodona i retallaves, sí. I, bueno, un catàleg d'il·lusions, efectivament, que després es complien o no. Aquests catàlegs.
Hay algún sobre de alguna editorial que llegaba de Barcelona, ¿no? Ofreciendo grandes enciclopedias para niños y enciclopedias para todos, y esta cuestión. ¿Y que también hay mucha publi de enciclopedias.
¿Y qué tipo de juguetes son? Se ven sencillos.
Uy, pues
¿no?
Son juguetes, yo creo que se pierden en la noche de los tiempos, pero algunos son muy conocidos. El Scalextric, por ejemplo, estaba a 1.072 pesetas, ¿eh? O sea, había bicicross, había muñequita, la marujita andadora por 500 pesetas, no sé, está muy bien, el Ibertren, con el que soñaban todos los niños con sus maquetas, ¿qué más hay por aquí? Hombre, el Cinexin, por Dios, un clásico.
¿A
el
cuánto? Cinexin,
a 400 pesetas.
400 pessetes al Cinexin, eh?
Avui en euros seria? No arriba ni a 2 euros.
És que és increïble. És increïble.
No, són 3 euros amb 80, 3, una cosa així.
3 euros són 500 ja, eh?
Sí.
Estem parlant de 400.
Sí.
Ah, claro, no. Menos, 2,40.
Que deia.
I molts el volíem i no ens el portaven als Reis per la raó que sigui, eh?
Supertacanyón, corregint.
I ara goita. I també una cosa que abans es feia molt i ara no es fa, els cursos. Enviaven cursos per correspondència. Per exemple, això sí, cursos per homes i per dones, separats. Escoltem els cursos per dones que enviaven a aquesta bústia.
No, bueno, son los cursos a distancia, los célebres cursos a distancia que empezaban en esta época, donde las mujeres pues podían tener acceso a una formación. Los cursos primeros a distancia están como muy centrados para la mujer en aprender a ser bella y hacer bellos a los demás, y más tipo corte y confección, y un poquito más adelante ya los vemos secretariados, taquimecanografías, azafatas para el Mundial 82.
Mira. Veus, hosteses, mecanografies...
Taquimecanografia, que ara no se'n falla.
Ja no,
taquigrafia?
O mecanografia.
No,
mecanografia.
Ja no se'n fa.
No.
Això dir que tot això ja...
I n'havia fet de mecanografia, eh?
Home, i tant.
Jo també, cursos d'estiu vaig fer jo,
no em servirà de res, no sé si en faig. I escolta, jo vaig fer. Jo en vaig fer, i escric amb els 10 dits, eh?
Jo també, no?
Però no fèieu...
Ho vaig fer una mica així, no?
No, però jo és que allà em toca, eh? Tot, eh?
Sí, jo també. A uns cursos que...
Jo
el dictat anava amb una cinta de Radio Casset.
Tu ets molt jove, per fer, ets un friqui.
El dictat Ah. Anava amb una cinta de Radio Caset. Tu apretaves la cinta de Radio Caset i et començava a dictar. I llavors tu anaves fent...
Començaves amb els dos dits.
Ah, sí, i anaves fent.
Jo no vaig tenir paciència.
I passava el professor, que clar, no era professor, era un senyor que apretava les cintes i l'estop, no t'ensenyava res, i si hi havia una falta o dues, t'ho feia tornar a repetir una altra vegada des del principi. Així anaven aquests
perquè
cursos.
Perquè hi havia les màquines d'escriure que tenien una part de típex també que podies fer. Jo tenia aquesta, almenys. Tu,
ah,
no?
Sí?
Tu no tenies una que podies fer com típex i tornar enrere?
No. 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 Sí, nosaltres, la màquina d'escriure, no. l'Olivetti 80, Letter 80...
La barata.
No, la barata no, vull dir, la que era un tanque...
La bonica, sí, que la gent posa ara per com de decoració vintage.
Bueno, les boniques són aquelles que surt la tecla...
Aquesta, sí.
Amb la rodoneta. Ah, no, ell no diu aquelles.
No, jo dic les que hi havia les redaccions, la Letter, ah, que era Letter 80, que, bueno, que tu escrivies i aleshores, si volies fer servir el típic, havies de fer servir el paperet, tornar a tocar la tecla i on estiren enrere.
Clar, un paperet que posaves, tocaves la tecla i marcava sobre
després,
en blanc.
I després...
Jo tenia una que hi havia un rotllo de...
Sí, aquesta. Sí.
No, però jo aquesta no.
No, jo tampoc.
No. Posem d'acord amb la màquina d'escriure. No. Però sí que passava que quan s'acabava la tinta del rotllo, havies de treure la cinta, que era una merda.
No, la fa, diu, rotllo per corregir, no sí. Rotllo de tinta.
No. Ah, per corregir, no ho he viscut.
Jo era amb la màquina d'escriure que escrivia tots els meus crims i novel·les. Us recorden? Així començava a ser escrit un crim escrivint a màquina.
Sí. Exacte, la sintonia començava així. Sí, sí.
I l'ataqui mecanògrafa és la del Congrés dels Diputats.
Aquesta sí que...
Mira-la.
Mira.
Oh, sí. Aquí portava ulleres i anava...
Ara. Cada... Ja veuràs, no?
No, jo crec que el so de...
Vols dir màquina... que no?
Es veia la pantalla, però no se sentia.
No, és el piano que simulava el teclat. Que dic que després hi havia la portàtil, sí, hi havia la de l'oficina, que era aquella tipus tanque, que era molt de ferro, i després hi havia la portàtil, que crec que és la que feia servir a les Pines, que era la...
Anava amb una maleteta.
Amb una maleteta. Sí. Aquesta l'havia tingut.
Sí, aquesta.
I la elèctrica.
Sí, però això ja... Sí, això és d'una altra generació. Sí. Estem parlant de 70.
De l'any 90.
Sí, a més els cursos aquests, que a més és una empresa que es deia Teica, que feia cursos de mecanografia, doncs, clar, els dictats eren horrorosos. O sigui, eren novel·les que no tenien cap sentit, però era la gràcia que t'anaves picant, no? Llavors, si ho feies malament, doncs a tornar a començar. Cursos per dones eren aquests, i cursos per homes una mica diferents.
Las soluciones para llevar una vida independiente que se le ofrecen al hombre son muy divertidas.
¿Por ejemplo?
Tiene usted dos opciones. Tomar una guitarra y vivir a salto de mata, dos, ser millonario y vivir aquí y allá, pero tres, que quizás es lo más factible, ejercer una profesión liberal. Entonces, trabaje usted en televisión o en las profesiones del futuro, como son, por ejemplo, perforista.
¿Cómo?
Que los perforista, los informáticos sabrán a qué me refiero, perforista como profesión de futuro, para IBM.
¿Pero qué es un perforista?
Que creo entender que son los primeros que trabajaban con computación y programación de ordenadores.
Ah, pues
que se hacía a través de unas perforaciones en papel.
Pues sí, pues sí.
Lo que ahora sería la programación, claro.
Les primeres programacions, clar, hi havia uns foradets en els papers i eren els perforistes els que ho feien, això. Mm. I treballaven per IBM i era, vaja, les professions liberals que els oferien als homes. I també
escolta,
hi havia,
Marc, ens acaben d'enviar un correu que ara el retuitejarem perquè és espectacular. Diu, m'heu fet recordar al Carles de Miguel un apartament que es va tancar l'any 1942 a París, al barri de La Pigalle, i no s'ha tornat a obrir fins ara. I l'han obert i està intacte. És espectacular.
O sigui, és el túnel del temps, no? Per tant,
sí,
no? Una miqueta el que estem explicant, però...
Una primera dimensió una mica més gran. Tu, Laura, fa, vas anar mica ràpid a aprendre...
No, jo ja vaig... Ja he après
jo sola. Autodidacta.
Jo sí, però mira si fa temps d'això, que això que has dit perforador, no?
Sí, perforador.
Que... va aparèixer i ja ha desaparegut.
Totalment,
ja
perquè
no existeix,
clar,
ningú.
Sí, es programava d'aquesta manera al principi. I fins i tot oferien cursos sexuals, enciclopèdies sexuals, perquè era molt època... Sí, perquè ara veuràs, era molt època de que, clar, tu no podies enviar per correu qualsevol cosa.
Exacte.
Llavors la mare ha trobat una carta...
Sí.
No es veu el flyer, sinó que la gràcia està en el que està a dins, perquè algunes enciclopèdies no es podien mostrar públicament.
És un sobre que, muy discreto, con un gran interrogante que dice dentro la respuesta, pues me encanta la delicadeza con la que se trataba el tema, ¿no? Que ahora parece ya que estamos como un poco estragados de todo el tema de la sexualidad que nos sale por las orejas. Mm. Pues esta gente todavía tenía la delicadeza de enviarlo en un sobre cerrado. Y era una oferta de una editorial que nos contaba la revolución sexual y nos contaba todo lo que nosotros ignoramos, todo lo que usted ignora acerca del sexo.
Exacto.
Y dentro de un sobre para que nadie supiera nada.
Claro.
¿Y en el exterior qué pone?
La discreción. En el exterior pone simplemente dentro la respuesta.
¿No teniu una enciclopèdia d'aquestes a casa?
A casa,
no. Algun lloc?
Enciclopèdia
sexual? Del cuerpo humano, enciclopèdia del sexo...
Bueno, del cuerpo humano, aquella de quién sabe el hombre. Érase una vez el hombre. Aquesta sí. No, ara estava buscant. Érase una vez el hombre, però abans hi va haver una altra.
Érase una vez la tierra.
Sí. A mi m'agradava molt aquella sèrie.
A mi també. I mira, li he posat als nens, perquè, per exemple, l'episodi de les vacunes, ho expliquen superbé, t'ho prometo, mira.
Digues.
Una amiga meva es va casar amb un com el virus aquell pel roig, que quan me'l va presentar li vaig dir, tia, no, si t'has liat amb el virus.
Però si era molt feo, que tenen la nariz així com una pera.
Ell té menys nariz, però és que és igual.
Clar, però jo, clar, vosaltres sou ja de la generació de érase una vez el hombre, i jo sóc d'érase una vez la tierra.
No, jo els he vist a tots.
No, el hombre era la volta, era com es va crear la terra?
No, érase una vez el hombre era la història de la humanitat.
Aquest és el que vaig veure jo. Érase una vez el cuerpo humano, aquesta és la que no vaig veure.
Era la nostra generació que anaven a dins per la sang, com si fossin una...
Aquesta no la vaig veure.
Però està guai, perquè els nens que els fa por vacunar-se, no hi ha coses, ja molt de rotllo que foten així modern, i allò és claríssim amb les naus que van allà a protegir-se molt bé,
i allà prenies també la reproducció, que veies també com les naus, que eren unes altres naus, entraven per on havien d'entrar.
Ho explica una mica Regulín, em sembla.
Bueno, Regulín de l'època.
Les naus i l'abella, no?
Sí. Bueno, l'abella no, amb unes naus per dins dels conductes. També vacances, i fixeu-vos quins preus les vacances del 73.
8 días en Nueva York costaban, vamos a ver, es que estoy viéndolo aquí en letra pequeña, 8 días en Nueva York costaban 13.900 pesetas.
Que hay ofertazas.
Pues perdona, pero una...
Luego, en Miami una semana, 19.000 pesetas. Yo he hecho la equivalencia, aunque luego me han corregido porque yo que no soy economista ni tengo ni idea de las correspondencias de precios, pero me dicen, no, conforme al IPC esto ya no es así, habría una correspondencia más exacta, pero vamos, haciendo la cuenta básica, 8 días en Nueva York salía por 83 euros.
Pues,
o una semanita en Ibiza, 22 euros.
No, això l'han enganyat, aquesta senyora.
Mira, aquí tinc aquest fulletí, aquest catàleg.
Canàries,
15 dies, 6.000 pessetes. 15 dies. 8 dies, 5.000 pessetes.
Però sobretot abans volar era molt més car que ara. Et costa més un bitllet d'AVE que d'avió.
Jo estalviava tot l'any per només el bitllet d'avió.
Jo me'n vaig anar per primera vegada a Londres i el que t'havia fet, no me'n recordo quan era, però...
Igual que tu. Tot m'ho vaig gastar amb el bitllet d'avió.
De nada. Que ara recordo per què ma mare plorava a l'aeroport. Perquè jo...
perquè no tornaves.
Vaig pensar, vaig a treballar i ja tornaré. I aquella senyora plorava i dic, tia, què passa? I ara entenc...
Quan vas tardar a tornar?
Un any. Sí, perquè tenia nòvio. I el nòvio em va dir, torna allà. Vaig dir, que pesat que ets.
Circuito Marruecos, una setmana en Torremolinos i Circuito, 19.000 pessetes. Ho trobo caríssim.
Caríssim.
Fixeu-vos, senyor Marcelí, una assegurança que a vostè li hauria interessat de l'època. Una assegurança mortuòria.
Ah, molt bé.
Una propaganda maravillosa d'un seguro funerario... que es una gozada, es una con todas las correspondencias y los servicios que aporta la compañía y que te da una serie de derechos por 75 pesetas el familiar y 35 pesetas al mes, pues por ejemplo, derecho a médico, coche de duelo, derecho a caja y coche, a crucifijo en la tapa en el féretro forrado, a 6 velas de 400 gramos.
Fixa't.
Tienes derecho además a 100 recordatorios con impresión.
Fixa't.
O incluso, si no quieres misa, se puede sustituir por 250 pesetas. Tú verás.
Jo m'he trobat boníssim. Si et vols saltar la missa, pagar les 250 pessetes i el
cavall de la seva.
Sí. I 75 pessetes al mes, que és un preu molt mòdic.
Però la gent continua pagant aquestes coses, que diu si ho hagués... Bueno, que tampoc sé si ara ens patrocina ningú d'això dels morts, però que...
Sí, es paga, el senyor Marcelí encara ho paga.
Sí, bueno, però ja tinc la caixa, ja ho tinc tot.
Són uns 80 i pico euros al trimestre, sí. Eh? Sí, i hi ha gent que amb la pensió dius, ja, jo què sé, que un cop ja estàs,
bueno, sí,
que et
clar,
foten
però...
un forat allà.
Bueno, però algun lloc has d'anar a parar.
Sí. Algun lloc et posen, dic jo, no? Mm. Encara que no ho paguis?
Bueno, no ho sé, no ho sé.
Ja se'n cuidarà la família, que quedi. Clar,
sí, sí, no sé, espavilaran, no?
Sí. Ja veuràs què et passarà.
I atenció a la, atenció a la sorpresa final que s'ha trobat la Mar Velasco. Ni més ni menys que una galeta. Oh. Una galeta en perfecte...
Però què una galeta a la bústia?
Ah.
Bueno, la galleta està en un envase, que jo no podia ni imaginar que lo que podia encontrarme ahí. Un envase cuadrado, pequeñito, que te dice, en su casa a lo mejor, esta galleta, pruebe usted este obsequio. Digo, bueno, pero no será verdad. Abro el envase y aparece la galleta incorrupta del 73. O sea, la galleta Marbú Dorada, no sé si puedo hacer publi o no, pero es la que es.
Bueno, puedes hacer publi porque ha aguantado un montón de años.
Ha aguantado, yo creo que hay que analizar esta galleta porque yo...
¿Pero está dentro de un plástico o cómo está?
Está dentro, está perfectamente envasada en un plástico al vacío. Y la cogí en la mano y no se ha deshecho en polvo, como podría caberla, ¿no? Es la posibilidad. No la he abierto, ni se me pasa por la cabeza abrirla, porque creo que es un tesoro.
Tot això que estem explicant ho hem penjat al Twitter del Versió. Bravo. Ho podeu veure, totes les fotografies. I aquí hi ha dues teories. La galeta és boníssima perquè ha aguantat, o la galeta és dolentíssima perquè ha aguantat.
Bueno, les
depèn
galetes,
de la que vulgueu, eh?
Les galetes, quan te les menges, ja et fan a vegades aquesta bola que sembla que tinguis Portland. Vull dir que es queda, bastant tieso.
Maria Dorada, de l'any 73, sí, bueno, 2022.
Mira, condicions de menjar-la no deu estar.
No, però ella diu que no se la menjarà. Sí, però
està a vacío, està envasada al vacío.
Bé, deixeu-me fer una pausa. Sí. Anem a amb una de les propostes per ja començar a disfrutar de la primavera, perquè estem a primavera. I quan tornem, entre d'altres coses, amb Laura Fab, parlarem d'Iñaki Urdangarín, que...
Estava al Barça, no? Va anar al Barça a fer pràctiques.
No en té ni cinc. Ni cinc.
Versió RAC 1.